de dimarts posem el focus a la salut i saludem una temporada més a la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, Cristina, i bon dia a tots els oients.
Amb moltíssimes ganes de tornar a compartir micròfon amb tu i agrair-te que tinguis ganes de continuar col·laborant un any més.
I tant, i tant. Per mi és una satisfacció, la veritat, eh? Em vinc molt, molt, molt de gust.
Doncs com que ens ve tan contenta, diu, doncs avui parlarem de la felicitat, eh, Cuca?
Exacte, temazo.
Comencem per la porta gran.
Un bon
gran.
Tema. Bueno, a veure, la paraula etimològicament ve de del llatí que diu felicitatis, que deriva de la paraula fèlix, que significa, i això a mi em resulta molt interessant, que significa fèrtil i fecund. Fèrtil i fecund. Clar, jo analitzant i donant-li voltes, clar, què és la fecunditat, no? Fecunditat és la creació d'algo, la fertilitat, no? Donar algo, que sorgeixi algo. Què passa? Per mi la felicitat és que aquí n'he parlat sovint, l'autorealització. Què poder fer de la nostra vida? Com podem donar sentit a la nostra vida, que és el més important? Una tasca dificilíssima i que, a més, jo crec que dura tota la vida. No pots dir un moment determinat, ja està, ja he trobat el sentit de la vida. Sí,
no,
però és un constant, sí. Anar buscant. A vegades pot ser una cosa, a vegades pot ser una altra, el criar els fills, per exemple, no? I després, pues, no sé, el treball, però després et jubiles, la importància que té trobar sentit a la vida, a vegades quan te jubiles, que
i aquí tant.
També en algun tema ho han tocat, sí. L'any passat, no, Cristina? Aleshores, això és molt important, que és l'autorrealització, que aquí n'he parlat, algun dia. A veure, la felicitat és una condició molt subjectiva. Per què? A veure, la gent no és feliç per les mateixes coses. No podem fer, jo mateixa, a nivell professional, jo no puc fer un llistat de dir, mira, tu seràs feliç per això, i a tothom ho mateix. Què va?
No, no funciona així.
No funciona així.
No tenim
així.
Un manual,
No hi ha un manual, sinó que cadascú ha de trobar les raons, les condicions, quines circumstàncies li la fan feliç. Hi ha persones que te n'adones que se senten felices amb la vida i a vegades fan poquetes coses, no fan grans coses, però ho notes amb elles, un tarannà feliç, no? Un somriure feliç, i això és molt important. Aleshores, què passa? Hi ha d'altres que tenen absolutament totes les condicions per estar bé, per ser feliços, I no ho són.
I no ho són.
Aleshores, clar, i se senten profundament infeliços. Aleshores, jo crec, jo me n'adono a la consulta, a nivell professional, que has de mirar quina àrea de la teva vida emocional no funciona, no està bé. Aquest és des del punt de vista de la psicologia, perquè és un estat d'ànim, és un estat emocional. Aquí també a vegades ho dic, Cristina, quan hem fet tocat altres temes, que per ser feliç una ha de tenir les necessitats bàsiques cobertes.
Com a mínim.
Com a mínim.
Com a mínim,
o sigui,
sí.
Poder satisfer i fins i tot poder satisfer alguns desitjos. Però cuidat, aquests desitjos, alerta a on poses l'objectiu d'aquest desig. A vegades són desitjos impossibles d'aconseguir. I un això se n'ha de donar, ser conscients. Després hi ha persones que pensen que sense una cosa determinada, això m'hi he trobat, és una cosa determinada, són incapaces de sentir-se feliços.
Si no tens això, a nivell més físic, potser estem parlant
sí,
ara...
Sí, per exemple, a nivell físic, que tu dius, Cristina, que és un problema, sobretot per les dones. Si jo no tinc el cos d'aquella persona, si no sóc alta com aquella persona, se senten infelices. D'aquí ve tots aquests problemes que n'hem parlat, anorexia, bulímies, etcètera, els problemes d'alimentació. O sigui, poses la mirada cap a fora, no la mirada cap endins, no et descobreixes. Jo crec que jo havia treballat molts anys al principi d'acabar els estudis amb nanos, amb nens. Jo observava que hi havia nens que tenien una enorme capacitat de disfrutar amb petites coses. Jo recordo dir-los als pares, observa a casa quines són les coses que el teu fill se sent absort, que disfruta.
Que es queda allà,
Que es queda allà, que tu el crides a dinar i no ve.
Ni et sent.
Ni et sent. Per què? Quan un es concentra molt en una cosa, això vol dir que això en tu, a nivell profund, et fa feliç, et fa sentir bé. Ara no dic jo si veus el teu fill amb la tecnologia, amb el mòbil. Cuidado, que aleshores no ve perquè està mòbil. I aquí és un perill enorme a la societat actual, a la joventut, i no estan joves, és un risc molt i molt gran, perquè la tecnologia que fa? Primer, vull les coses de seguida.
Sí, és immediat.
Comprar, puc fer-ho de seguida, no fa falta ni anar a la botiga, m'ho porten a casa, pago a través del mòbil, fins i tot, i ja està. Què passa? Això que fa? Que tota la teva mirada està cap a fora. Tu no fas coses amb les teves mans, amb la teva reflexió, amb el teu pensament per tu mateix. Et nutreix des de fora, tu nutreixes de fora cap endins. Home, és important, també. Jo no dic que no hagin d'aprofitar la tecnologia, per exemple. Però què passa? Si només fem això, per mi és un risc, i ja el risc de la joventut. Enorme, enorme. I això...
I cada cop més, tal com va la societat ara mateix.
I cada cop més. Això és un risc molt important. Aleshores, a veure, hi ha elements, també objectius, per ser feliços, que són molt importants. Tenir bona salut, amistats amb qui et relaciones emocionalment, però hi ha un factor que és important, és el teu estat d'ànim. Aleshores, aquí, què passa? Hem d'observar, quan no ens sentim bé i feliços, hem de mirar cap endins, hem de mirar les nostres emocions. Què passa a dins meu? Sent ràbia, et sents frustrat, tens una autoestima baixa, penses que no serveixes per res, que no fas les coses bé... Has de mirar cap endins.
Ens hem de fer autopreguntes a nosaltres mateixos.
Autopreguntes, i això és feixut, s'ha de fer sempre, i què passa? Una societat que de tendència que és no cap enfora, la felicitat ho portarà això, t'ho portarà o altre, què passa? Perdem l'hàbit de mirar cap endins. I aquests elements, jo ho veig molt a la consulta, quan hi ha una ràbia, una frustració, un malestar, un fracàs, això és fa que ningú... no et sents bé amb tu mateix.
I ningú ens ha ensenyat a gestionar aquestes coses. Aquí està el tema.
Aquí està el tema, Cristina. Per això ja fa un moment et deia l'importància que té els nens petits, l'educació... Les mestres ja ho fan ara a l'escola.
Sí, ha anat evolucionant.
Això, realment és d'agrair als col·legis, les mestres, la tasca que estan fent. Però què passa? A casa també ho hem de fer. Ja quan són petits, poden tenir 2 anyets o menys, i tu ja els pots ensenyar què el nutreix, què el fa feliç, en què se sent satisfet. No amb la tecnologia, també és important. Com he dit, vale. Aleshores, acabo de dir, la ràbia, l'odi, la frustració, la baixa autoestima, etc. Després, entendre aquestes emocions, perquè les tinc, i mirar, buscar l'origen, entendre-les. Després, quan un ha entès el per què, ha de buscar eines per resoldre els problemes. Hem de saber afrontar l'estrès.
El gran problema d'aquesta societat.
El gran temazo, que també aquí jo sempre també assenyalo que la societat a vegades no ajuda prou a que les famílies visquin una vida molt més sossegada. Els països del nord, per exemple, que potser són els que conec més, tenen uns horaris compatibles amb la família. Poden anar a fer esport. Aquí, si plegues
aquí,
a les 9 del vespre...
Fas mans i mànigues per cobrar 4 duros,
Exactament. Vull dir, és molt complicat, Vull dir que aquí la societat té una tasca ajudant-nos a que les persones puguin ser més felices i puguin autorealitzar més, no només amb la feina, sinó amb les nostres relacions, i amb altres hobbies.
Un tema de conciliació, el que deies tu.
Exactament. La conciliació familiar se n'està parlant, vale? Tenim decepcions. Després, una altra cosa, que és l'incertesa de la vida. La vida, podem fer una programació a X temps, però prou,
en un moment... Passa el que passa.
Passa el que passa. No? I una mica aquesta, la incertesa de la vida. Que m'agradarà un dia, Cristina, també parlar d'aquest tema.
Doncs aquest tema el deixem sobre la taula.
Deixem sobre la taula. A veure, algunes causes de no sentir-se feliç, Cristina. Tenim metes impossibles, això hem de ser conscients. A veure, el que jo em proposo és possible o no és possible? Hem de ser molt conscients i de posar-hi la raó, el pragmatisme. Vale? Després, tenir una concepció de com tindrien que ser les coses, que clarament són impossibles. Si a vegades volem que les coses siguin d'aquesta manera...
I no pot ser.
I no pot ser, perquè tu no tens poder sobre allò. Donar-te en compte que tu pots arribar a canviar les coses fins a un límit. Evidentment, tu pots agafar aquest camí o agafar aquest altre, posar-te un vestit o posar-te un altre, no sé, somriure o no, si tu vols, però altres coses, tu no pots fer-hi res. És així, no? I aleshores la gent que persisteix, no, és que jo vull que les coses siguin així. I no són conscients de que no poden controlar-ho tot.
I això crea frustració.
I això...
I entrem
ja entres en la roda. Sí. I lluites contra això, lluites, vale? aquestes són algunes. Les és molt important conèixer a nosaltres mateixos amb coses importants, que en teràpia procuro ajudar en aquest sentit. A veure, quines són les teves qualitats? Què pots fer? Com te sents tu? Què et fa sentir bé?
Posant-nos en valor un mateix, no?
Totalment. Que és la ser conscients de qui sóc. I tots tenim alguna cosa a portar a nosaltres mateixos i a la societat. Seguríssim. Això, amb els anys que aporto...
No t'ho dubtes, no?
No ho dubto. Però el difícil és mirar cap endins i veure què faig bé. I també, quines són les meves mancances? Quines són els meus defectes? I aleshores, a vegades, els hem de millorar, els hem de canviar. Vull dir, això també és un altre aspecte a reconèixer. A vegades també ens costa molt,
I
això,
tant.
I
el primer pas és conèixer-nos a nosaltres mateixos amb sinceritat.
Exactament.
No qui voldríem ser, sinó qui som.
Exacte. La motivació de viure. Hi ha un llibre que aconsello als oients, si els hi ve de gust llegir-lo, és un psicòleg que jo he llegit força, perquè sempre m'ha ajudat moltíssim, que és Viktor Frankl. Frankl és un psicòleg que diu, hi ha un llibre que es diu L'home en busca de sentit.
Val.
Aquí dona unes claus molt interessants i molt profundes per prendre consciència profundament què podem fer per ser feliços.
Mm? Doncs una bona recomanació literària.
Porteu-vos a Cristina a fer aquesta recomanació aquí a la ràdio.
Perfecte.
Després, estem pendents d'encaixar amb el que la societat ens demana. A tots nivells, Cristina. Sí. A nivell físic, a nivell intel·lectual, clar, això és impossible. Perquè a vegades la societat no té en compte les individualitats. I una altra cosa que és el nostre ego, diguéssim, que és important, l'ego. L'ego és important per tenir seguretat a un mateix, anar a buscar feina, etcètera, etcètera. No? És important estar segur de la teva vàlua. Però què passa? Si en tens excessivament, que això tocaríem el que és el narcisisme,
sí,
que és una patologia, jo crec que força sèria, per no dir molt sèria, l'ego que busca? L'ego que està buscant, aquest ego exagerat, no? No vol patir, no vol dolor.
Val.
Vol sempre que les coses funcionin bé. El que acabo de dir, de frustracions, decepcions, fracassos...
No entra el joc.
Ell hi vol entrar. A mi dóna'm la travessant. Clar, això sí que realment és greu, és molt important. Què passa? Això, què alimenta això? Què alimenta? L'enveja, la frustració, com acabo de dir, i tot al final, la infelicitat. O sigui, i la societat que ens envia també. Una imatge, hem de ser llestos, hem de ser tal d'alts, hem de ser atractius, hem de triomfar. Què és el triomf? El triomf és el reconeixement dels altres que t'aplaudeixin. No és això.
Quina pressió amb tot el que m'acabes de dir,
Absolut.
Quina pressió.
Total. I aquí ve l'estrès que patim molt sovint, en la qual m'incloeixo. Vull dir, això no és possible, no és humà. I, a més, això és molt fugaç. O sigui que l'ego el que no vol és sentir dolor, i ell busca la felicitat, que jo no vull sentir cap tipus de dolor, inclús passa a nivell físic, que tots a vegades tenim un mal de cap, tots ens trobem bé, i a vegades ràpidament es va a la medicació. Cuidado aquí, jo no vull dir que no es vagi a prendre medicació, i aquí que treballo amb el doctor Prats ho veiem, vull dir, que a vegades, doctor Prats, a veure, que un pacient pot necessitar en un moment determinat algo per sortir d'un pou, però després hem d'investigar tot el que acabo de dir fa un moment,
sí,
Cristina,
sí, sí.
On és l'origen? Aquests... Això és molt clar, però què passa? Amb una societat que volem les coses molt ràpides, molt al moment...
Miracles a Lourdes. No?
No
tot necessita el seu temps, i més quan tractem de coses emocionals.
Tot necessita el temps, exactament. Segons quin dolor, hi ha pèrdues molt serioses, que és el dol, que també Cristina un dia mira de tocar aquest tema, perquè crec que és important. I el dol a vegades no és només perdre un ésser estimat. Hi ha molts dols a vegades al llarg de les nostres vides, Cristina. Per tant, l'important és com elaborem el dolor en les nostres vides. Això és importantíssim. Senyals que ets infeliç. Senyalaré alguns, vamos. A veure, al llarg del dia tu trobes sempre al costat negatiu? Et sents insatisfet? Experiències que per lògica veiem que són bones?
Eh? Però tu no et satisfan, no?
Exactament. Veus que en realitat tens una situació realment bona, però hi ha algú que diu, jo no estic feliç, estic insatisfet. I té que veure amb tot el que acabo de dir fa un moment.
Hem d'anar a buscar més al rerefons,
hem d'anar a buscar a les emocions, diguéssim, no? Què passa, et poses... Després hi ha persones que a vegades es posen en el rol de víctima.
Sí.
Jo no tal, és que jo, la vida em passa això... Que tots ens passen coses, però si t'hi quedes... A veure, no és dolent dir-ho, expressar-ho, però si t'hi quedes aquí, no, això no et portarà enlloc.
És tot sempre culpa dels altres, És impossible que aquesta persona vegi que potser ell també ha comès algun error. Clar, que l'ha portat on està ara.
Exactament, mira cap endins, si no saps veure, doncs demana ajuda. Vull dir, hem d'assumir la responsabilitat de les nostres accions. A vegades són culpa dels altres, però evidentment s'ha de reconèixer. No, però cuidado, amb sempre aquesta actitud, és que a mi no sé què, no? Una mica aquesta actitud de víctima, que inclús físicament hi ha gent que ho notes, no? Que va
sí,
per la
tant.
Vida amb una actitud trista, pessimista.
Ai, no?
Exactament. Exacte. I tornem al mateix, que a vegades és una baixa autoestima.
Sí.
A veure, també veiem que certes investigacions demostren una cosa que per mi és molt interessant. En l'aspecte de si ens comparem nosaltres amb situacions pitjors, Cristina, si et sap bé, això... En lloc de baixar la nostra autoestima, la nostra felicitat, per dir, els nivells de satisfacció pugen.
Val.
Que sembla una mica contradictori d'alguna
no,
manera.
No, valores el veure l'altre pitjor que tu, dius, doncs tampoc estic tan malament, no?
Exacte, i això a vegades poder ho han sentit a nivell de...
Mal de muchos consuelo de tontos, però...
Sí, però això, que són coses que es diuen amicablement i que es diem a vegades uns als altres, això significa que hi ha una realitat, que és veritat, no es diu, la gent no diem les coses perquè sí. Això és experiència de les persones, no? Que notes que a vegades comparar-te amb gent que està molt pitjor que tu, ja no dir gent que està... del tercer món, vull dir, que està passant o que està passant, doncs pues realment dius, ostres, potser que m'ho miri.
Que ho relativitzi tot una mica,
exactament,
no?
Exactament, exactament. Tinc casa, puc menjar, tinc feina, i tinc dificultats, cert, però comparar-te ajuda a augmentar el teu nivell de felicitat.
Val.
I aquí, per acabar, Cristina...
Sí. Que la Cuca sempre té maneres d'acabar d'una manera especial.
Sí, m'agrada... avui us he recomanat un llibre i potser, Cristina, hi traduiré, si et sembla bé, en aquesta secció. De tant en tant també recomanar algun altre llibre que pugui
ajudar
als oients. I aleshores avui acabaré, Cristina, Bertrand Russell. Que els teus interessos siguin el més amplis possibles i que les teves reaccions... a les coses i a les persones siguin amistoses i no hòstils. Aquí faig una mica una reflexió, que a vegades davant de les... que hem de buscar que el nostre món sigui ampli, que només ens centrem en una cosa determinada, que es faci feliç de prendre un cafè amb una amiga, amb la nostra parella, anar a berenar amb els fills, etcètera, etcètera, que no estigui focalitzat en una cosa, perquè jo crec que això empobreix la nostra vida íntima, no? La nostra autoestima, no ens ajuda. Podem ampliar-ho ampliant el nostre món d'interessos. Això és el que diu, i jo creu interessant de Bertrand Russell, no quedar-nos en una cosa determinada. I després l'altra, Cristina, Benjamin Franklin. La felicitat humana no s'aconsegueix en grans cops de sort, sinó en petites coses que passen cada dia.
M'encanta aquesta frase.
Aquesta la trobo fantàstica, perquè...
Ho resumeix tot molt bé.
Sí.
El que portem aquí una estoneta explicant, o està resumit...
Aquest crec que ho resume,
sí.
I que m'agradaria molt que els oients poguessin gaudir d'aquestes petites reflexions que diuen aquests dos psicòlegs.
I donar valor a les petites coses de cada dia, que al final seran el que ens faran feliços, perquè, clar, la felicitat tampoc pot ser permanent, no? És un estat d'ànim que va acompanyada d'en certs moments, però si tu hi poses una altra visió en aquestes petites coses de la vida, doncs potser aquests moments de felicitat també augmentaran al llarg del
totalment,
teu dia.
Totalment, no? El prendre el teu cafè, el fer una trucada a algú, no?
L'estar present.
L'estar present, vas a comprar bon dia a la noia que t'atén o al noi que t'atén. Totes aquestes petites coses que són interrelacions humanes, això omple molt, sense adonar-te, que el que trobo molt interessant és que a vegades tu te n'adones d'això sense fer una reflexió analítica, sinó que és l'emoció.
Ho sents.
Exacte. L'emoció és importantíssim, Cristina.
Doncs hem fet un bon recorregut per la felicitat i doncs molt interessant, perquè realment pregunta-li qui vulguis, tothom té ganes de ser feliç. Per tant, aquí tenim unes quantes eines que podeu utilitzar per veure si tots aconseguim ser una mica més feliços.
I si em permets afegir un toque final, que no acceptem a vegades la dualitat. O sigui, el nit i la dia, blanc i negre, i això fa... També és un element, no? Si veiem que la vida és dualitat, no? De dia i de nit.
Totalment. Deixem aquest granet de sorra que faci llavor, també.
Exacte,
i
Cristina,
ens seguirem parlant en properes ocasions. Coca de Ventós, moltíssimes gràcies per aquest primer programa, aquesta primera secció teva de la temporada, i ens veiem al llarg de moltes setmanes. Moltíssimes
gràcies. Un plaer compartir-ho, Cristina.